a les dues persones que parlaran i investirem tan ràpid com podrem. Bé, justament les dues persones que m'acompanyen són dos bons amics, o sigui que alguna cosa que diré igual s'ha de ponderar en tenir present això. Avui presentem justament dos llibres del Josep Conill i havíem pensat que una persona que podia fer la funció de comentador dels llibres seria el Guillem Calaforra, i no ha estat una casualitat, sinó perquè, com veureu, hi ha moltes afinitats entre els dos. Jo presento els presentadors i segurament el que no em coneixen és a mi. Els dos que intervenen i el presentador segurament és qui menys és conegut. De totes maneres, entre tots tres tenim prou coincidències i a més gent del públic. Tots vam estudiar filologia valenciana o catalana o com diuen ara. Tots tres ens han allunyat també del que s'ensenyava a la facultat, sobretot quan estudiàvem nosaltres, perquè no estudiàvem la sociolingüística, o sigui que tots han pres més bé un caire més més social, i també en aquesta deriva o en aquest camí o en aquesta perspectiva té també molta importància una persona que és Lluís Gràcil en les nostres recerques i en les coses que escrivim i hem llegit i llegim. Bé, justament ells dos són les dues úniques persones que han escrit assajos sobre l'Arxiu, sobre l'obra de l'Arxiu, i que jo els ho agraïs molt perquè són les obres que faig servir perquè les lliguen els estudiants de sociolingüística. Bé, només ara ja deixo de parlar dels tres i parlo ja de cadascun d'ells. Josep Conill va néixer, viu i treballa a Castelló, per tant, seria des castellonenc, segons la definició de Pujol, no? I ensenya català a l'institut i és professor associat a la Universitat de Castelló. La seva producció acaba a abraçar tant de camps com, per exemple, la sociolingüística, que és justament el llibre que presentarem, aquest que es diu Del conflicte lingüístic a l'autogestió, materials per a la sociologia, per a la sociolingüística de la complexitat, que va tindre un premi de l'Institut d'Estudis Catalans el 2005 i que es va publicar l'any passat. També un altre gènere, bé, dins també de la sociolingüística ha fet diversos seminaris i també ha editat un llibre de l'Arxiu en portuguès, de latí, les llengües nacionals, i en aquest llibre es pot llegir l'única bibliografia completa de l'autor, del sociòleg.
Que no és completa.
Bé, completa. Completa la mesura que pugui ser-ho, però la més exhaustiva que es coneix. En segon lloc, com també sabeu, i és el que també ens aplega, practica, escriu molts aforismes. Per exemple, el llibre que presentarem, titulat Sumaris de butxaca, impertinències, jo en diria pertinències, sobre la societat, el llenguatge i els déus, que ha estat el 24è premi d'assaig Josep Vallverdú l'any passat i que s'ha acabat de publicar ara. També ha estat premiat també a Lleida com a poeta el 2002 amb el llibre d'exposició. Va obtenir el Premi d'Estalduris. I és significatiu que cap dels tres premis dels llibres que he esmentat, cap d'ells se li han donat al País Valencià. Pues, com a curiositat. Bé, la Guillem Calaforra dedica les seves recerques a la teoria sociolingüística, a l'anàlisi del discurs i a la filosofia social.
Dedicava.
Bé, bueno, dedicava, per tu, no? Això ja ho explicaràs. És doctor en lingüística per a la Universitat de Cracòvia, treballa com a tècnic lingüístic i com a traductor a la Universitat de València, no em digues que també t'hi dedicaves. ha estat lector de català i professor adjunt de lingüística romànica a la Universitat de Cracòvia, és autor de diversos llibres i opuscles, el de Wilhelm Meyer-Lücke, Das Katalanische, Paraules, idees i accions, Ideas and Ideas, Catalan Essays and Criticism, i el darrer, Dialèctica de la Ironia, la crisi de la modernitat, de l'assaig de Joan Fuster. Ha estat conferenciant a moltes universitats de la nostra lingüística i també a les de Londres, Colònia, Frankfurt, Marburg, Viena i a Münster, on justament vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos molt més que no ens coneixíem fins aleshores. Ha traduït Goethe, Kafka, Max Weber, Xaumigos i Lech. Aquest darrer autor, també aforista, li ha publicat un llibre, li ha traduït un llibre que es diu Pensaments despentinats, i jo li he d'agrair molt aquesta traducció perquè ha estat un llibre que m'ha agradat molt de llegir i a més està molt ben copsat del sentit i molt, i no l'ha traït gens en passar-lo al català. I només una darrera consideració, jo penso que en qualsevol país normal ells dos estarien ensenyant a la universitat. En aquest, doncs, no. Un aforisme i un poema del Josep es poden donar la resposta a aquest fet. En primer lloc, l'aforisme. Diu Josep, la bossa o la biografia? No hi ha dubte, sempre la biografia. O un poema d'un llibre encara inèdit, el llibre es diu Solatges, i és un poema, hi ha un poema que es titula Flaires. Diu, no podran ensumar-hi la flaire dels diners, però alguns mots sí que en tenen, i arrosseguen, de sintalma en sintalma, la vergonya de menjar el pa de l'ase a la part dels canalles. Sempre dic i escric que la sociolingüística catalana és valenciana, tant pels teòrics com per els estudis empírics. Les dues persones que ens acompanyen, juntament amb la Madeu Viana, són la mostra més heterodoxa i la més interessant de la producció en aquest camp considerat d'una manera ampla. I permeteu-me encara llegir-vos dos aforismes relacionats amb això. A la pàgina 57 hi diu, assagistes que compten els seus assaigs per errors. Jo canviaria al final per referir-me a tots dos o a tots tres i diria que compten els seus assaigs per encerts. I encara que Josep també té present que, diu, un assaig molt sovint no és sinó un aforisme que el desempereceix. I també aquell que viu al peu de la lletra sol acabar soterrat en una nota a peu de pàgina. En diferents poemes ha reflexionat sobre l'ofici d'escriure i inaugura el llibre Solatges amb un sobre aquest tema titulat Caligrafies. Diu així, per quin camí m'adreço a l'escriptura? No per la veu, perquè la veu no dura l'instant d'un crit i el cos no és l'instrument. Arbre de veritat, ombra d'un vent que naix amagat, que naix armat de ferotgia pura. I cal temer l'afany que trau la ment a les branques on guaita la serpent amb promeses d'un verb sense fretura, fart de sentit, puixant fruita madura, que amaga dins el cor un excrement. I ja no robo més temps. Podria explicar-vos moltes més coses, però estic segur que, gaudint de la seva formació i intel·ligència, ens trobem vostres mateixos i a més tots ens coneixem les seues pròpies conclusions. Només tres aperitius ben diferents en forma d'aforisme. Diu, estimar-se algú és regalar-li un món. No hi ha llengües mortes, sinó llengües deshabitades. La flor de la certesa l'acollirà tan sols el jardiner del dubte. Els dono doncs la paraula i estic segur que no els passarà a cap dels dos el que diu en un aforisme de la pàgina 71. Diu així, el principal problema que sol presentar-se-li en el moment de prendre la paraula és que molt sovint no sap per on agafar-la. Jo estic segur que el que es passarà serà que després no sabran per on soltar-la. Ja ho veurem.
Bé, després d'una presentació com aquesta, jo francament tinc poca cosa a dir. Intentaré ser breu, tot i que si tinc uns fulls escrits que vista l'èxit de convocatòria tampoc no caldria ni mirar-los. Intentaré ser breu, intentaré que els meus interlocutors claven cullerada tant com sigui possible, perquè això m'eximirà d'enrotllar-me. L'acte que, en fi, en què ens trobem no és fàcil, perquè presentar dos llibres que són aparentment molt diferents, un d'ells de tipus més acadèmic i un altre descaradament literari, la veritat és que presenta una dificultat, i és com agafar-ho això. Aparentment l'únic que els lliga és la personalitat de l'autor, però crec que podríem intentar traure'n l'aigua clara si escarbem més a fons i si identifiquem algunes de les coses que tots dos llibres tenen en comú, a banda del fet d'haver eixit de la seva mà. I per tant la meva obligació així serà simplement subratllar aquests paral·lelismes i contribuir a despertar la curiositat dels assistents, que ja, en fi, penso que és una cosa que no caldrà, i si esteu així sou tan pocs, se vol dir que tenim moltíssima curiositat. Dic curiositat perquè el cas s'ho val. El que més crida l'atenció com a lector, per a mi, en la producció intel·lectual de Josep Conill és que, a poc que busquem per les seues pàgines, s'entreveu clarament, i això és per a mi és un mèrit enorme en els temps que corren, una trajectòria autogestionada, per dir-ho així, i per utilitzar també un terme molt important en el seu llibre sociolingüístic. Una trajectòria autogestionada amb una extraordinària independència de criteri i amb quasi total, dic quasi perquè la llibertat total no existeix, però quasi total llibertat de moviments. Josep Joan Conill, una persona discretíssima que es guanya les garrofes entre els nanos de secundària, és una persona que fa literatura i investigació pel seu compte i risc, sense finançaments oportunistes i tampoc sense entrar en la dinàmica de capelletes i sectes universitàries o literàries. La meva pregunta és com s'ho fa, i d'això crec que en podria parlar en primera persona. Sap que si es dedicarà a les ciències dures, o les anomenarà ciències dures, ciències naturals, ciències amb aplicació tecnològica, amb l'enorme quantitat de necessitats materials i humanes que aquelles ciències imposen, l'intent de fer una recerca independent fora de les institucions no hauria durat ni dos dies. Però és que fins i tot des de les ciències socials resulta difícil, molt difícil, extremament difícil, fer una investigació satisfactòria des de fora del marc institucional i des de fora de els corrents de finançament institucional.
Les consideracions que se poden fer sobre això que dius, doncs clar, dius, com es fa? Pues, evidentment, tu ja ho has assenyalat, tractant de superar per un costat la jerarquia institucional rígida que hi ha entre l'ensenyament universitari o no universitari, que a més, tal com estan les coses avui dia, estan definits d'una manera dicotòmica, en què l'ensenyament universitari sembla que no és res, està presentat com una cosa negativa, l'ensenyament universitari ho és tot, i això no és fàcil, i això no és fàcil, perquè l'ensenyament universitari d'alguna manera es reserva a metallinguatges, sembla que els professors d'institut no tenim dret a exercir, no tenim dret a entrar en el camp del metallinguatge. Els professors d'institut se'ns tolera que fem creació, i que fem en moltes ocasions una creació que no siga excessivament sofisticada i que vagi destinada als mateixos nanos a qui hem de fer classe. En el País Valencià abunda, i a més abunda de manera extraordinària, tota aquesta literatura d'institut que es fa, i que n'hi ha col·leccions. La casa en què estem, per exemple, té una col·lecció, i d'on era, entre una altra, unes col·leccions populosíssimes de llibres que estan escrits bàsicament per professors d'institut per a ser consumits pels seus alumnes. I per un altre costat, si se'ls deixa fer recerca, se'ls deixa fer recerca d'una manera molt subsidiària. És allò dels professors de ciències naturals, que se'ls deixa fer treball de camp, fitxar animals o plantetes, o se'ls deixa fer una tesi doctoral, que és també una activitat dirigida per algú que està a la universitat, o se'ls deixa fer aquest tipus de coses. I per un altre costat, l'altra dificultat és salvar l'especialització dispersiva que deia Comte, és a dir, tu no pots competir en els terrenys en què una persona que està dedicada exclusivament a allò les 24 hores del dia, per dir-ho així, estan pagant, pues esa persona pot assolir una especialització monumental. Aleshores, que t'has dedicat, podríem dir, a fer una mena de guerrilla intel·lectual treballant en les clivelles del sistema i amb determinades, disciplines que la universitat no sap què fer-ne amb elles. La sociolingüística és un exemple. La sociolingüística universitària, i n'hi ha totes les excepcions que es vulgui, i podríem fer una llista llarga, però de la manera en què està encaixada dintre la universitat és evident que no saben què fer-ne. De fet, n'hi ha universitats en les quals la sociolingüística, per exemple, està com desapareguda. La Universitat de Castelló, per exemple, és una... És a dir, s'ha de que la sociolingüística la practica el que faria l'etologia social, que és el més habitual en les universitats. I clar, això seria una manera d'encaixar-se, podríem dir, dins del sistema com a investigador, no? Com a investigador. Clar, i després el que tu dius de l'autogestió, sí, clar, ho agafes a l'estil dels antics humanistes com una empresa dedicada a la defensa i il·lustració de la llengua, però no en un sentit reificat i nacionalista, sinó que te dediques a la defensa que seria avui dia, ja dic, no una defensa nacionalista, sinó que seria tractar d'entendre què passa, en quines condicions es troba l'instrument de treball en què treballes. L'instrument en què treballes, la sociolingüística, seria això, i per un altre costat, la il·lustració seria la part literària, podríem dir, de l'empresa, que, en definitiva, jo, per la meva part, sempre les he vistes molt unides des que era adolescent, no? Eren coses que me van començar a interessar complementàriament. Vaig començar a fer poesia, com qui diu, al mateix temps que començava a llegir el llibre de Vinyoles, aquell de conflicte lingüístic valencià, que per una d'aquelles felices casualitats un capellà d'aquells conciliar havia deixat en la biblioteca del Col·legi dels Escolapis. Ja veus?
No, jo...
És paradoxal, però justament aquestes que deies que dius tu són els millors que permeten la llibertat a que hi ha Guillem.
Sí.
Jo he rebut més d'un comentari de professors universitaris de València que m'han comentat que a lo millor estarien més lliures a l'hora d'investigar si estiguessin en classe secundària que la mateixa universitat. És a dir, que moltes vegades no solament la sensació dispersiva, sinó els tabús nacionalistes i certs requeriments acadèmics per no parlar de desvindos de poder i de qui mana el departament i qui controla aquest sector, això dificulten en la pràctica una sociolingüística realment creativa o realment obligatòria. Per això la que es fa en bona part es fa
sí, sí.
Al marge de la universitat.
És difícil, és difícil des de dins i és difícil des de fora.
Sí.
Sobretot si el que s'aspira a fer és un pensament lliure, com sí, el teu cas, com el cas de Josep. A veure, respecte al tema de com és possible això, com s'ha arribat al cas que un senyor que està allà envoltat de salvatges adolescents arribi a poder fer un llibre, un patacol i molt considerable com aquest, es podia recordar aquella frase d'un assaig de Xaxa que manipulava Montesquieu. Deia, com és si pogués ser siciliano? I responia, con dificultat. En el teu cas, com es pot ser sociolingüista de fora, com es pot ser un historiador i escriptor literat des de fora? Con dificultat. No deu ser poca la dificultat.
Sí, clar, la dificultat és, sí. Ja ho assenyales tu, la dificultat és sobretot que els canals de donar eixida a la feina que fas són uns canals anormals. Ah, i en el preàmbul, per exemple, es registra un decalatge temporal entre l'escriptura d'alguns dels assaigs i la publicació. Per exemple, n'hi ha un de l'any 97 i això veu la llum en desembre del 2007. És a dir, són 10 anys de diferència. Clar, és que treballem d'aquesta manera tenim un avantatge, i és que com que la recerca que fem no segueix els mateixos ritmes ni tracta els mateixos temes que estan tractant moltes vegades en la universitat, aleshores resulta que com això només vas fent-ho tu, doncs l'únic que ocorre és que quan apareix publicat l'assaig resulta que tu ja has superat el que n'hi havia ahir, però bueno, és una qüestió, podríem dir, de gestió interna, no? I a vegades apareixen coses que són posteriors, apareixen abans, no? És una cosa molt divertida.
Aquesta experiència també la tenim en comú, entre altres, en una revista que han fet tots dos senyors, però deixa de parlar després i en privat. Sí. A pesar de tot això que estem dient, el que teniu així davant, el llibre del conflicte lingüístic a l'autogestió, és un llibre que no sols és rigorós, no sols està molt ben construït i molt ben raonat, farcit d'abundants lectures molt variades i molt ben païdes, sinó que fins i tot hauria de causar vergonya a més d'un professor universitari dels que es dediquen a l'especialitat anomenada sociolingüística o dels que passen per tals. No és el teu cas, però sí que és el cas d'alguns que coneixen. Sí que és el cas d'alguns que coneixen. La mateixa autogestió que apareix en el títol i que Josep proposa per a les comunitats lingüístiques minoritzades se l'aplica a ell mateix a l'hora de dur a terme les seues recerques. Però el cas no s'acaba així perquè el nostre autor, el nostre homenatjat, quasi podria dir, per la circumstància, aplica aquesta capacitat de resistència i d'iniciativa també a la seva faceta literària, tal com ho demostra el seu llibre de poemes que ha citat l'Ernest i el llibre d'aforismes que ara presentem. Josep Conill no juga els jocs característics de bona part dels escriptors catalans actuals. Podríem dir que estan a mig camí entre les lluites de poder per pertànyer al que ja anomena la llista blanca, no? el cànon contemporani, els que estan predestinats a vendre, els subvencionables, si m'invente el mot però és molt adient, entre això i el tracte petulant i pretensiós dels qui es creuen que no són, millor dir, es creuen que són el que no són, és a dir, dels que simulen el que no són i dissimulen el que realment són, si voleu agafar-me el joc de paraules.
Però jo probablement en bona part he sigut el fet que la meva obra està feta en una situació, podríem dir, d'extremada extremat, l'obra literària, pensi ara, d'extremat aïllament, pràcticament no conec a ningú del ram, no? Per exemple, inclús de la gent que fa literatura per Castelló, no en conec pràcticament a cap. És a dir, l'altre dia és això, que estava pensant quants poetes coneixia i a part de Lluís i un amic de Castelló i tot allò, dius, una cosa, dius, es fa quasi vergonya, no? Que s'obre el disc de la mà, no? Què? Què dius? No, si no m'avergonyisca, el que m'avergonyia precisament era de no conèixer-ne més, és que ho dius i ja fa vergonya, no? Ho dius, la gent del gremi d'alguna manera que escriu que en conegues tan pocs, no? En conegues tan pocs perquè en conec algun més de l'altre gremi, podríem dir que del gremi de la literatura, el gremi de la literatura és molt poqueta gent. I clar, i això suposa que fa també que el que faci sigui una cosa pues, molt... no sé, molt al teu ritme. En Lleida em comentava la Mareu Viana, que és una cosa que em va fer molta gràcia, que diu, quan vam fer l'antologia aquella de Grossa Nova, diu, una cosa que ens va cridar l'atenció, i deia Glòria, la dona, diu, és que allà va aparèixer un fulano que escrivia sonets, diu, tu en anys 80 sonets, diu, era una cosa totalment friqui, diu, que resultava que alguns, diu, ens el sabien de memòria, diu, perquè a mi me'n feia gràcia un, diu, i era una cosa raríssima, diu, perquè en tots els sacs de poesia, diu, que van mirar, diu, només n'hi havia un que feia allò. I això ja demostra que vull dir, jo estava en Castelló i no m'enterava massa bé tampoc del que feia la gent, no? Això suposa que també produïssis efecte d'alguna manera d'estranyesa.
No, si et serveix una miqueta de consol, la teua posició perifèrica i un poc fora de tots els cercles de tonteria aquesta dels escriptors és compartit per una persona que tenim així, que és el Rafa, que també és escriptor, també és molt bon escriptor i està fora de... Però si vol parlar d'això també. Tenim unes temes acumulants. Jo ho diria d'una manera brusca i provocadora, que és la meva especialitat, i és que si este senyor és un desconegut i un marginat, és en primer lloc perquè aquesta és la condició difícil d'esquivar del freelance. Només que hi ha cultures en què ser freelance està ben vist i s'assumeix amb naturalitat, mentre que en el món cavernícola de la cultura catalana és un pecat que es paga amb la pregunta típica que a mi ja me l'han feta, i això qui és? Això és una pregunta terrible, i això qui és? I dius, hòstia, i ara com m'explica jo, i això qui és? No? Que t'ho expliquen els seus llibres, no? És un tio que està allà aïllat, està viu en una cova allà amagat del món, no? O el que és el mateix, l'ostracisme.
Sí.
Un poc que és el que et passa a tu i el que li passa a més gent com tu. A mi, de fet, em sembla una victòria sorprenent que hagis pogut publicar aquests dos llibres, que a més, ja ho dic, ho ha explicat abans l'Ernest, han estat merescudament premiats. pot ser, això significa que no tot està perdut i que paga la pena continuar publicant en un ambient tan poc congenial, tan hostil, no ho sé.
A mi el que em sembla molest és el fet d'haver de presentar les coses a certàmens literaris. L'ideal seria d'alguna manera allò que existeix en altres cultures, clar, en la nostra, no? És l'editor, encara que sigui petit, que aposta per un autor, i com tampoc no és, ja, sí, algun hi ha, i com tampoc no és que escriguem, alguns que contínuament estiguem fent els llibres com si fossin llonganisses, tampoc no arruïna llum a ningú, no? Però que tinguis el teu llibre i com no vius d'això, te donaria uns petits, te pagaria una petita quantitat i el llibre és seu i d'alguna manera el llibre ja està ahí i aniria circulant. Això és una de les coses que d'alguna manera ho trobo molt a faltar, no? El fet de que hagis d'estar continuament buscant i això ara allà ho envia, no ho envia, això és una complicació.
A més a més és humiliant.
Sí, pot ser. Sí, perquè clar, els llibres se jutgen en funció d'unes consideracions que són molt complicades per als mateixos jurats, inclús si trobes un jurat que n'hi ha, i bastants, que són jurats honestos, moltes vegades, com calibres un llibre amb un altre llibre, no té res a veure. Mm-hmm. Clar, és molt complicat. A mi no m'agradaria estar en la filla que fan de jurat, no que dius.
Ah, és un càrrec de consciència també, perquè saps que igual deixes fora gent que té una vàlua objectiva i tu no ho saps,
sí,
no te n'has adonat o l'experiència del moment.
Sí, i saps que després n'hi ha gent que després te va dir que et té des de fa anys el teu llibre fotocopiat. En la fotocòpia que li van passar quan era jurat. Quan era jurat, sí, ja, el meu va dir
l'altre
dia, i no era problema, el va dir l'altre dia Josep Morgades per carta, em va dir, diu, des que vas presentar el llibre a Lleida, que ja ni me'n recordava que l'havia presentat, diu, el llibre em va agradar, diu, el que passa és que n'hi havia un llibre, diu, que era més oportú, perquè el tema que se va presentar estava en aquell moment d'actualitat, i era un llibre més comercial, sense tanta nota i tal, diu, i jo vaig defensar el llibre, però no vaig ser premiat, no passa res, però jo tenia la còpia, diu, i ara diu, procuraré a veure, diu, si puc publicar una ressenya de llibre als marges, ara que ha aparegut, diu, pues mira, s'ha de dir. No? Són coses que sí, se sobten, a mi em va sobtar molt.
Hi ha més coses que mereixen atenció específica en els dos llibres que ens ocupen ara. Hi ha una que a mi m'agrada molt, que mereix una atenció molt especial, és la capacitat que demostra Josep Conill, no sé si parla en tercera persona, en segona persona, primera persona no, evidentment no, estic un poc basculant entre el públic al qual m'he adreçat i la conversa que tenim, que és precisament el que havíem pensat, tindre una conversa. Bé, és la capacitat que demostren aquests llibres a l'hora de practicar el pensament obert i complex, per dir d'una manera que és que jo no en trobo de millors, no? Pensament obert i complex des del punt de vista de les formes, d'una banda, i sobretot des del punt de vista de les metodologies. El rètol triomfant, i si és triomfant ja hauríem de desconfiar, és el de la interdisciplinaritat. Bé, com que algú va adonar-se en una rampellada de lucidesa que allò era una paraula bastant inepta, va sorgir en algun moment el terme transdisciplinaritat, que tampoc és que sigui una gran millora. Després algú amb més sentit de l'humor va proposar el terme que a mi més m'agrada, que és el de bricolatge. Alguns diuen que va ser ara sí, però no existia abans de la ciutat també. I un senyor que acaba de citar va reblar el clau en dir que qui es dedica a aquests afers embullats quan els altres prefereixen la rereguarda, en realitat és un abrelates. Doncs bé, Josep Conill així presenta és un abrelates, com el mateix Ernest, perquè tots dos han introduït en aquest país, un d'ells amb estudis empírics de categoria, com l'Ernest, l'altre, el Josep, explicant de manera modèlica el rerefons teòric de la cosa, han introduït teories i mètodes que molts així ni somiaven que existien, i probablement ni ho somiaran, perquè la capacitat de somiar també és limitada per a molts, no? En el llibre del conflicte lingüístic a l'autogestió trobem història d'Europa, trobem la teoria de les catàstrofes, trobem la teoria dels sistemes, trobem la recerca sociològica sobre conflictes, trobem la teoria dels jocs, trobem, en fi, una reflexió sobre teoria política amb conceptes com autogestió, liberalisme llibertari, etc. Trobem la teoria de les representacions, la teoria de la minorització, podríem seguir així, en fi, trobem vetes també de reflexió antropològica, trobem anàlisi del discurs i moltes més coses. És un llibre tremendament complex, però el que passa és que està tot ben lligat, està tot molt, molt ben lligat. No és un poti-poti indigest.
Saps que la transdisciplinaritat seria això, no? Però, jo almenys ho concep així, és a dir, que tu vas passant, que tu vas passant i vas fent tota una sèrie de coses i que no et quedes aturat. És allò que jo l'altre dia quan xerrava em deia que probablement no serà ciència revolucionària en el sentit de Thomas Kuhn, però sí que és com a mínim recerca revolucionada, és a dir, que tu vas fent la teva feina i no tens temps tampoc en excés d'aturar-te de manera narcisista, anar repetint el que has fet, doncs bueno, una cosa l'has feta i queda ahí. A mi no em preocupa excessivament el que la gent, on tu deies abans, li costa assabentar-se que tu has publicat un article en un lloc determinat. Això sí, si l'has publicat en una revista que és molt marginal, doncs evidentment a través de fotocòpies o el que sigui, la gent que coneixes i que tractes de donar-ho, de fer-los-ho arribar, però el temps que pugui costar-los assimilar-ho, no. És a dir, tu estàs ja en una altra cosa probablement i d'aquesta manera vas fent, no? La transdisciplinaritat seria això, bàsicament vas passant el mirall que deia Stendhal, en aquest cas del mètode, el vas passant al llarg del camí, que és un camí que és teu en definitiva, és un camí que t'autogestiones.
Sí, el que més, el que sorprèn és que no és, vaja, no és una barreja, no és un col·lage, no?
No
és un, no. Sinó un exemple de bricolatges. M'admeteu el joc de paraules, podríem fer també un aforisme sobre això, però reivindicaré l'autoria a mitges,
sí.
És bricolatge integrador, molt poc habitual per així, no? El llibre, que jo trobo que haurà de ser, hauria de ser, lectura imprescindible per a tots els que es dediquen a la sociologia, al llenguatge així, conté capítols variats, no vols llegir l'índex, però bé, així ja des de un capítol dedicat a la sociolingüística general, és el text dedicat a la teoria de les catàstrofes, analitzar la teoria i donar-li una presentació molt entenedora, que ja l'havia utilitzat l'Ernest en el seu llibre anteriorment, però que havia quedat un poc al marge en benefici del treball empíric i de l'anàlisi del treball empíric, no? Trobem també l'estudi de casos concrets, com el de Noruega i el de Galícia, a més d'una provocadora secció dedicada a explicar en què consisteix el tractament llibertari de la complexitat lingüística, que és el que dona nom al llibre i el que sembla que està traient algun lector, possible lector futur. També hi ha una reflexió lúcida i per cert gens victimista sobre la realitat sociolingüística valenciana, que és una cosa molt, molt variada, però en el seu registre al llarg de tot el llibre, un registre seriós, molt serè, molt minuciós, és el de la teorització en forma d'assaig, i això en més d'un moment recorda el teu estimat Georg Simmel. També, que també va ser objecte de la ira dels professionals a la seva època, perquè deien que era massa literari, massa assagístic.
Que era una cosa que també el diuen de l'estil, era molt
similar,
li encantava també, sí, sí, sí. Clar, l'assaig és precisament el seu gènere fronterer, de risc, i una de les coses que té el tipus de sociolingüística que jo tracte de fer, pot ser de formació d'escriptor, és tractar de mantenir en la mesura en què ho permet el gènere, podríem dir, mantenir una certa voluntat d'estil, és a dir, els llibres estiguen ben escrits. En moltes ocasions és una cosa que trobes a faltar. Jo m'avorreix moltíssim llegint sociolingüística en general, perquè clar, quan se combinen el típic llibre de sociolingüística espessa amb l'estil espès de molts autors, ajuntes les ganes de menjar amb la fam i allò és terrorífic, no? I a ser possible que la gent quan llegeix el llibre que pugui llegir-lo i també quan tu escrius que te puguis divertir una miqueta escrivint.
Sí, però a pesar d'això és un to molt molt mesurat, un to molt molt gentleman.
Sí?
Sí, molt gentleman. Sí. Al contrari que d'això volia parlar en després.
Jo vull contar una anècdota, i és que Francesc Vallverdú, quan vam estar xerrant després del dia que em van donar el premi i tal, va dir, n'hi havia estones, diu, que em feia la impressió, diu, que estava llegint una cosa, diu, que pel to i per la gràcia que tenia, diu, que em recordava el Gargacil, diu, però el Gargacil, diu, però educat. I em va fer moltíssima gràcia allò.
Tonto no és.
No, és veritat. Jo no era massa conscient d'això.
A pesar de la preeminència absoluta de la figura de la Sila en el teu text, tant a nivell de citacions com a nivell de que tenen s'expliques, vull dir, com a nivell de teories, etc., no se pot acusar de cap manera de ser un, soc com de matèria de l'anestia, de ser un epígon. I això està molt bé, a més no és fàcil, perquè la seducció de l'estil de Gacilià com la seducció de l'estil Fusteria és tan gran que resulta molt difícil des del punt de vista estilístic, i després des del punt de vista ideològic resulta molt difícil mirar amb distància, mirar amb un poquet d'exterioritat i pensar pel teu compte o escriure pel teu compte. Per tant, tinc el teu propi estil a nivell formal i a nivell...
Jo agafo com a punt de partida.
Ja, no, es nota molt.
És sempre el meu punt de partida. Ell va dir en certa ocasió una frase que a mi em va agradar, la frase bonica, que volia no seguidors, sinó continuadors.
Ja,
després
ja.
Jo em vaig adonar que això no era de veritat, però la frase, en qualsevol cas, jo me la vaig prendre seriosament.
Mm-hmm. I tant, és, perquè és digne de prendre-la seriosament.
Sí.
Després, a pesar de les erissades dificultats que plantegen els temes, que no són en absolut fàcils de manejar, el text és d'una gran claredat expositiva. No arriba al nivell del didactisme, no arriba a ser una divulgació, però sí que és transparent, és molt transparent. I malgrat el caràcter acadèmic que té, no defuig la qualitat estètica dels bons assaigs, i això em sembla que és una virtut afegida pel que està dient ara mateix. No? Efectivament, alguns, entre els quals em compte, hem desertat de llegir coses de sociolingüística entre altres raons perquè allò no es pot llegir, que és com un etern retorn de la seva, no? I estàs tota la història, tota la teua miserable història repetint la mateixa seva que l'has menjat milers de vegades. Hòstia, no hi ha manera. Jo he abandonat. Perquè després de certs textos ja antiquats, entre ells els d'Arasiu, és molt difícil trobar coses dignes de sentir.
Una cosa que és descoratjadora és que en general la primera generació, ja hi ha hagut un procés entròpic, la primera generació era la millor. És a dir, els textos d'Arasiu, de Vinyoles, de Vallèsiu, eren uns textos que s'aguantaven moltíssim millor que la major part de coses que hem produït després.
Mm.
No sé, i a més no solament a nivell català, sinó que ho comparaves amb altres coses, i aquella gent realment va fer un esforç d'arrencada que no s'ha vist, d'alguna manera no s'ha vist continuat en la mateixa mesura. Jo crec que no.
A més, el teu llibre em crea molta enveja perquè ha sigut capaç de no ser una pica. No és que això del continuador, això és un eufemisme també molt bonic i tal, però després tu agafa la frase i entra per el mecanisme i és molt pervers també, és molt pervers, però és molt difícil. Jo també, si he abandonat de fer coses d'aquestes, perquè en un moment determinat em vaig veure en mateix tan epigonal que vaig dir, no pot ser, jo tinc res a dir, s'ha acabat. I el teu llibre em crea una sensació d'enveja. L'enveja sempre és sana.
Sí.
Perquè el que pot no ser sa són les reaccions a l'enveja.
Però a mi, de certa manera, em crea també una sensació pareguda. És a dir, arriba un moment que crec que tots els que escrivim sobre el tema arribem a la sensació de que a partir d'un determinat moment podem entrar en un discurs circular, i és que probablement la disciplina, tal com la tenim muntada, és una disciplina que se'ns acaba de servir entre les mans. És a dir, probablement la proliferació d'estudis, de tant d'estudi quantitatiu, s'explica precisament perquè és l'única manera de continuar mantenint el negoci obert per a molta gent.
Mm-hmm.
Si no, se'ns acaba de seguida. A no ser que derivem la disciplina cap a la sociologia, el discurs i cap a altres coses, el mateix llibre d'aforisme és un intent en ocasions, en plan golfo, si es vol, de fer una mena de crítica del llenguatge i d'entrar en temes en què la sociolingüística habitualment no entra, com el llenguatge religiós o com altres coses, però clar, d'alguna manera intuïssis en un moment determinat que el teu futur pot estar per ahí, pot estar per uns altres viaranys, i que ja no són el viarany de seguir pegant-li voltes al conflicte lingüístic, etcètera, perquè a lo millor és el que jo et deia l'altre dia, amb dos o tres articles més les coses que jo puc dir sobre això les he exaudides, tinc unes quantes notes preses, però ja molt més anant molt més lluny d'ahir, o bé són formalitzacions que a mi se m'escapen per la meva formació, és també molt limitada, o bé ja és pegar-li voltes a la mano, no?
Mm-hmm.
Com deia un capellà que jo tenia escolàtic, que deia Los frades de San Francisco esperan al soberano, le peguen voltes al nano y diuen que no fan res. Los frades de San Francisco se pueden elegir el poema en orden que es vulgar y los frades peguen voltes al nano de la misma manera. Eso me parece una cosa muy grande.
Precisament per això que dius, igual de complex, però d'una manera molt diferent, és el llibre dels aforismes, que és un recull veritablement deliciós. Es nota que l'autor coneix bé la tradició europea d'aquestes fletxes verbals i amb justesa reivindica com a pares, o no sé si com a pares o com a avis, Lichtenberg, Krauss, Canetti o Letts. Jo encara hi afegiria Kafka, assumit de manera conscient o tàcita, perquè la tercera persona de moltes d'aquestes càpsules de doctrina recorden els aforismes inèdits de
Kafka. En canvi, jo, Kafka, que vaig llegir una adolescent pràcticament tota l'obra narrativa, la part, diríem, dels dietaris i dels aforismes, apenes... A mi això... sobretot de Canetti, veus, la tercera persona.
Mira, un també és clar que un veu de l'altre, no?
Sí, clar.
Jo per això mateix sospite que s'han de llegir tots aquests aforismes, s'han de llegir de manera sistemàtica com una primera persona. En aquest llibre Josep practica diversos esports verbals. Ara, si voleu, us posaré uns quants exemples. No sé, anem una miqueta a apurar aquest temps, potser, però... Així trobem, per exemple, jocs de paraules surrealistes, n'hi ha un que m'agrada molt, però n'hi ha molts que m'agraden molt, n'hi ha un que diu Akbitar, tal com sona, Akbitar, viure en un món ple d'acs. És una espècie de dada, en certa manera. Però també hi ha bromes que transmeten una amarga crítica, com és el cas de l'aforisme següent. Ja, si el trobe, si el trobe, a veure si el trobe. Sí, passa. Diu, molt sovint té, la seva persona, té tota la impressió que els valencians, en comptes de desenvolupar un esperit crític, s'han acontentat amb la segregació d'un mer sentit crític. Cítric, perdó. Un mer sentit cítric. Has agafat dos lletretes, voltar i dius, has convertit un joc de paraules en una crítica, a més, plena de mala llet. No? També hi ha densíssimes reflexions en miniatura, com un altre aforisme molt guapo que diu: resulta difícil d'entendre com algú pot concedir cap credibilitat a la resposta que les religions donen a la pregunta on anem, tenint en compte els disbarats que són capaces de proferir a propòsit de les preguntes d'on venim i què punyetes hi fem així. Això és una reflexió condensada en dues frases, literalment, fantàstica miniatura, no? Una autèntica peça d'orfebreria. També hi ha brillantíssimes intuïcions filosòfiques en forma de flash, com per exemple, ja posarem una teca que m'agrada molt, n'hi ha molts, podríem estar així tota la nit, però diu també cal aprendre l'art de saber callar com un natiu en una determinada llengua. Hi ha una teoria del llenguatge i de l'ús lingüístic així condensadíssima, fantàstica, no? Com tots els bons llibres d'aforismes, aquest té darrere una autèntica enciclopèdia en potes, este senyor, i s'ha de consumir en petites dosis, com tots els aforismes.
Que també com s'escriu.
Sí, efectivament. Els torpedes d'aquest submarí portàtil, que és el llibre, s'han d'entomar d'un en un, si pot ser. Però si agrada fer un mapa urgent del territori que comparteixen tots dos llibres, crec que assenyalaria sobretot que els vertebren dos impulsos constants, que d'això també hem parlat nosaltres, o si voleu, les dues cares d'un mateix impuls. Una actitud davant del món feta d'un impuls cap al coneixement i un impuls cap a l'expressió entesa així en un sentit creador i artístic. Per tant, expressió i coneixement. Un dels meus aforismes preferits, a veure, si el pille, sí. Un dels meus aforismes preferits diu: N'hi ha que tenen tanta pressa a canviar el món que sovint es despreocupen d'entendre'l abans. N'hi ha d'altres, per contra, que en tenen tan poca que no es preocupen gens d'entendre'l, no fos cosa que en acabar descobrissin que no és tan meravellós ni tan perfecte com postulen. Vet així la gran tragèdia de les ideologies polítiques contemporànies.
Sobre aquestes dues voluntats, n'hi ha un aforisme allí que diu: crear és el contrari de comprendre. I que crec que són les dues facetes que, clar, que no se poden estar fent les dues coses al mateix temps. Jo crec que crear i comprendre al mateix temps, això són dues d'aquelles coses que és com allò de l'ona i el corpuscle, que no se poden enfocar les dues iguals. I clar, n'hi ha estones en què crees i n'hi ha estones en què pràctic entendre. I a vegades crees sobre la mateixa comprensió i a vegades comprens la mateixa creació, inclús podríem complicar, però fer les dues coses al mateix temps és molt complicat. És molt.
No, es nota l'intent, no l'intent d'arribar, sinó quasi més aviat la resignació que tu agafes com a coses diferents, sí. Com a coses incommensurables, en certa manera, però sí. Al mateix temps no poden viure una sense l'altra. No? Home discret, brollador d'idees, no fa com els doctrinaris, que volen canviar el món sense haver passat d'aplicar-li el llit de propust que per cert apareix moltes vegades així, en els dos llibres, en els dos, sí. El llit de propust de quatre idees fixes. Tampoc no fa com els irresponsables, que es dediquen a disseccionar el món com el Sòcrates d'aquella comèdia aristofanesca que estava penjat d'un cistell, no? Estava allà, sense embrutar-se les mans amb el món real. El llibre sociològic del conflicte lingüístic a l'autogestió és un assaig amb una evident càrrega de crítica contra certes injustícies, de la mateixa manera que en Submarins de butxaca hi ha un finíssim olfacte de sociòleg, més que de sociòleg parlaria de filòsof social i de crític de la cultura, cultura crítica, serien els alemanys. Això travessa totes les pàgines del llibre d'aforismes. Josep Conill no és, per tant, com vos dic, ni un doctrinari ni un irresponsable, sinó un escriptor i un pensador que se sent atret alhora pel coneixement rigorós, per l'expressió literària i per la voluntat de contribuir a millorar el món en què viu. Però no us enganyeu, no es tracta només d'un creador de pensament crític, sinó també d'una persona constructiva que ataca els mites amb el martell, com aquell personatge de Nietzsche, però que també proposa línies d'acció positives. El risc,
sobretot, és una cosa, perquè és que la nostra tradició, diríem, la part millor de la nostra sociolingüística ha incidit molt més en la part destructiva, segurament perquè hi ha moltíssima falta, però la crítica dels prejudicis, per exemple, ha estat una constant, que en la part constructiva s'ha quedat. Sempre ha fet la impressió que teníem molt clares les coses que no rutllaven, però que les idees que teníem sobre com havíem de, com podríem organitzar alguna alternativa a això, eren lamentablement, no diré barroderes, però sí esquemàtiques, i en bona part encara ho són, no? I a vegades trobes la enutjosa sensació que persones que són molt agudes en la part destructiva, en canvi, tenen molt poc elaborada a l'altra part. I clar, és arriscat quan incideixes en la part constructiva, evidentment en ocasions estàs movent per un camp de mines i allò és molt arriscat, però si no tractem d'avançar propostes constructives, és evident que el que tenim
Sí, sí. És que el risc és doble, perquè t'arrisques com a destructor i com a constructor. Com a destructor, t'arrisques a deixar el camí sense sortides, i com a constructor t'arrisques a rebre dels que no estan d'acord amb la construcció, que volen una altra arquitectura.
Aquesta és la part més arriscada,
segurament. Sí, sí. Sí. Com el pensador ideal de Francis Bacon, no? Tens la teva cara destructiva i constructiva, la teva part destruents, la teva part destruents, i no és fàcil, perquè es tracta d'una, vaja, ja, això també agermana tots dos llibres, es tracta d'una creació que demana una enorme dosi de valor i de constància. De la mateixa manera que hi ha esports de risc, el que tu practiques és una sociolingüística de risc.
I segurament el fet de practicar aquest esport, que sigui un esport prou solitari, que sigui una carrera de corredor de fons, ajuda molt, el que deia Josep Lluís fa una estona, és veritat, és a dir, el fet de no trobar-te sotmès a determinades pressions de determinats ambients fa que d'alguna manera llances molt les teves propostes com una voltella a mar i el que passa, no?
El que tu fas és convertir en simultani un esperit iconoclasta, que això és imprescindible, però al mateix temps un fort component que jo anomenaria, amb totes les reserves del cas, comunitarista, en el que en el llibre més sociològic podem observar en dos aspectes. Jo assenyalaria, per una banda, la sistematicitat en què t'enfrontes amb èxit amb la sociolingüística simplista, que dissortadament predomina en les comunitats minoritzades, els mites cretòlatres, la glotolatria, el victimisme, les històries de bons i dolents, etc. Per una banda això, aquesta iconoclàstia, per un altre cantó, es complementa amb el comunitarisme d'una proposta autogestionària, d'una manera liberal i llibertària, que té un indiscutible encant per als que som teòfobs. Teòfobs en sentit religiós, en sentit laic. A mi, en concret, això tinc...
Ni Déu ni amo. I això també s'aplica a les comunitats lingüístiques. Tenim una llengua que està plena de déus i d'amos.
Efectivament. I al mateix temps, jo diria que en aquest punt tinc una sospita que alhora és un temor. Sospite i entenc que aquesta sociolingüística de risc que tu fas serà sistemàticament malentesa, tergiversada i escarnida pels professionals del RAM. Especialment, com és natural, pels dogmàtics doctrinaris de la sociolingüística anticolonial clàssica.
No? O ignorada.
O ignorada.
Jo crec que serà més ignorada que no pas. No s'ha
probablement. Una possibilitat és la desqualificació i l'altra és el silenci.
No refutar-la ni a contestar-la.
Jo en això més bé penso que l'OMERTA és un sistema que entre nosaltres ha funcionat i funciona molt bé, i que jo l'OMERTA és la possibilitat més clara que hi hagués de resposta. Una d'aquelles coses que penses i dius, sí, és silenci. I al cap a la fi és molt fàcil projectar el silenci damunt d'una obra d'una persona que no té un accés freqüent a les plataformes podríem dir de la llista blanca, de l'Star System, si és molt fàcil. I a més que tampoc tens a prodigar-se repetint les mateixes idees a tot l'adret. El llibre està ahí, tu, i qui vulgui dir-ho, que dius que al final són 20 anys, no sé què s'ha oblidat.
Puc assegurar
que no.
La teua literatura, d'altra banda, és atrevida, no és de risc, o també seria de risc, jo l'anomenaria més aviat atrevida, descarada, però sí, tal com diuen les hueles antigament, descarat, eres un descarat, xiquet. Això és una, diguem-ne, província fonamental del territori comú entre tots dos llibres, no? Moltes de les crítiques que apareixen en un dels llibres reapareixen en l'altre. De fet, Submarins té uns quants aforismes que són de temàtica sociolingüística, sí, com ara n'ha rescatat un per al respectable públic. Diu: definició sociolingüística del valencià, o allò que no diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Dos punts. És el català traduït al castellà. Això és punk radical.
Aquest aforisme, el dia del Premi Vall d'Esbús, Màrius Serra, el Vall Girona en l'auditori Rei Granados d'allà de Lleida, i a mi em va sobtar perquè és allò que els aforismes només es havien llegit quatre amics, no? I això provoca un somriure que siga, però em va sobtar que va provocar una carcallada general d'aquelles, que això no és possible, que la gent s'ho fica tant, no ho sé. Jo aquest he arribat a citar-lo inclús en algun article, en l'últim article que he escrit, i a més estava escrit l'article, va ser acabat el mateix dia que em van donar el premi, i ell diu en un paper, que no sé si alguna vegada
volava llum,
i resulta que quan estava revisant l'article ho estava llegint això a les 8 de la vesprada, i a les 9 i mitja de la vesprada em deien que publicaven el paper d'altre aquest, no? El Submarí de Buja, que és una d'aquelles casualitats, si això se podia citar, clar.
Aquests textos aforístics fan una crítica molt àcida del món, de la societat en què vivim, des d'una posició que jo caracteritzaria de clarament il·lustrada i alliberadora, no? il·lustrar en un sentit, noble de la paraula, no, no entrem ara en, tampoc en interioritats filosòfiques, no? La ironia i el sarcasme són la llengua materna també teua, i per això ens entenem també. Però darrere d'aquest bisturí inclement, que no té pietat, també hi ha un moralista, en el sentit clàssic.
Entonces, aforistes,
sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Excepte els que juguen simplement amb, la paraula. N'hi ha sí. Un dels aforismes que poses tu que... Sí?
És l'aforisme, estarem fent un aforisme.
N'hi ha darrere dels aforismes hi ha algú que assenyala, darrere de l'aforista il·lustrat i moralista, hi ha algú que assenyala les bestieses amb l'esperança que el somriure higiènic que provoca aquesta acció servirà per a corregir-les i per a millorar les coses, no? Tu podries dir de la literatura allò que Kafka li deia a Milena Jesenská: amor vol dir que tu ets per a mi el ganivet amb què escarboteja a dintre meu. O bé, si preferim, podríem dir, el lector d'aquests aforismes podria dir que estan fets amb amor perquè li serveixen per a fer la dissecció de si mateix. A veure qui és el valent que, llegint els aforismes de Josep, en alguns d'ells no s'hi sent retratat. Jo d'aquesta manera he arribat fins a allò que a mi personalment em sembla més valuós dels dos llibres, que són moltes coses, però sobretot això. No sols els que estan molt ben escrits, no sols els que tenen molt de saber darrere, molta recerca, no és només que hi batega una intel·ligència extraordinària que aquest país està llançant de pedra, i això no és cap novetat, això que llança de pedra intel·ligència, sí, és l'especialitat de la casa, sinó sobretot que el discurs d'aquests dos llibres en forma d'assaig sociològic o de càpsula de doctrina, i els teus poemes també, el teu discurs ens ajuda a entendre la realitat i ens proposa vies per a fer-la més humana, sense excloure el dolor d'escarbar amb el, com el ganivet de Kafka, no? De sacsejar falses certeses, i també una cosa que no és molt popular, de carregar-nos de responsabilitats, en aquest cas com a membres d'una comunitat lingüística.
I que tantes vegades s'agrairia haver nascut en un altre lloc i no tenir res.
Sí, moltes més del que...
Jo tinc un company d'institut, alguns de vosaltres el coneixeu, Pere Martínez, que en moltes ocasions, sobretot ara que s'està fent major i si deprimís una mica, ho diu: que feliç haguera estat jo si haguera nascut en una comunitat lingüística amb tots els problemes resolts i m'haguera pogut dedicar a llegir, a pensar, i m'haguera interessat la sociologia i el llenguatge, però d'una manera sense haver-me d'implicar, i no aquesta cosa angoniosa, diu, que estic vivint tots els dies. I és que això sí que és dolor de llengua, i tota la resta són punyets.
Sí.
Dolor de llengua i dolor de tot.
Sí. Jo ho diria d'una manera potser una mica massa patètica, massa tràgica. En el teu cas, diria que vas començar el teu recorregut veient els perills de perdre la comunitat lingüística, i a hores d'ara sembla, sobretot arran de la lectura dels aforismes, sembla que estàs més preocupat pel perill que es perd de la civilització, que no és poca cosa. Un dels meus sants patrons, que és el teu estimat Stanislav Jiřílec, va escriure un aforisme que deia: un famós escriptor desconegut. M'agradaria molt que els teus llibres no foren llibres d'un famós escriptor desconegut. Això és la meva conclusió. Com retruques això?
Això és molt difícil. Jo això, l'única forma de retrucar que tinc és la voluntat de les coses que fas que puguen tenir un llarg recorregut. La voluntat de resistir. Al cap i a la fi és l'única voluntat, d'alguna manera, que jo, treballant sol, he desenvolupat al llarg dels anys. És a dir, la voluntat és un partisà, en definitiva, és un guerriller que deia al principi, i és la voluntat de resistir, saber que la guerra no la vas a guanyar així, però que almenys de quan en quan les fiblades no les estalvia ningú, no? I això mateix ja justifica tota una vida, no? I una guerra interminable, és, mentre hi ha vida, hi ha esperança.
Sí. No sé si podíem
Evidentment, estem en família, que no més podeu intervindre com vulgueu.
Una pregunta ràpida. Com veieu el tema de la nostra llengua? El got mig buit o el got mig ple?
Home, en principi procurarem no veure gots, no? Sí, no veure gots. Plantejar-ho així és com ho plantejava en un article que commemora, en el qual veia no solament el got, sinó veia la botella i tota la, i tot el celler ple, a més d'uns vins d'una qualitat formidable, i en definitiva jo no ho veuria així. Això es veureu des de fora. D'alguna manera seria, més que fer aquesta pregunta, seria d'alguna manera que pensem fer amb la llengua, els usuaris de la llengua, és a dir, no veure-la des de fora, sinó els que estem dins, què pensem fer amb la llengua, és a dir, pensem a contentar-nos amb una llengua que siga un got amb dos dits de vi passat, pensem a contentar-nos amb una llengua que estiga, o siga got mig ple, volem o estem en condicions encara de tenir una llengua que siga got sense ple, és a dir, totes aquestes preguntes les hauríem de fer. Precisament un dels principals equívocs que hi ha al voltant de la qüestió de la llengua és que la qüestió de la llengua reunís sota un aparent consens a gent que té objectius molt diferents per a la llengua. A mi, per exemple, una cosa que em sobta i em produeix una certa angúnia és que quan es veuen les famoses festes per a la llengua d'Escola Valenciana, és una idea que no deixa de ser curiosa, perquè a altres comunitats lingüístiques avançades no se'ls ha acudit i s'assemblen com una gota d'aigua a una altra a una cosa que va fer fa uns quants Unió Valenciana. No va fer una festa per la llengua, va fer una missa per la llengua. No tinc les dades de si era de Rèquiem o si era d'algun altre tipus, jo sospite que era de Rèquiem, però clar, en definitiva, per la llengua se poden fer altres coses, però festes pròpiament i festes d'aquelles en les quals se ballen balls populars i tot això, jo què vols que diga? Jo sóc una persona urbana i a mi ni la xaquera vella ni totes aquelles coses em diuen res. Jo no vull, per a ballar la xaquera vella no existeix la llengua, és a la vida. És a dir, hi ha massa gent al voltant de la llengua que realment no compartim pràcticament res, no compartim objectius, és a dir, i això és una cosa absolutament terrorífica, això és una cosa que ha estat paralitzant la comunitat lingüística. El mateix el Departament de Filologia de la Universitat es veu d'una manera escandalosa de Filologia Catalana, vull dir, entre els professors que volen la llengua per a una cosa i els que la volen per a una altra. És a dir, el professor que vol saber com es diuen els adoradors de vaques de tota la comunitat valenciana i si és el seu interès primordial en l'assumpte de la llengua, és una cosa que pot ser molt, que pot ser molt estimulant amb moltes cometes davant i darrere, i pot ser molt interessant inclús, i la persona que d'alguna manera les coses que està fent està pues, precisament tractant de construir un discurs en català sobre Kafka, sobre, mm-hmm. o sobre Joan Fuster, com mm-hmm. ho has fet, per exemple, i tractar de col·locar aquesta gent dins del multidiscurs de la civilització occidental. Els adoradors de vaquis i allò. Això en mons com el món de la llengua castellana no està ni tan confós ni tan mesclat, està més separat. D'alguna manera, se poden permetre luxe, podríem dir, que tenen una habitació suficientment gran com per a que en un racó estiga aquell en el seu adorador de vaquis i l'altre estiga en una altra habitació. No és ni la mateixa habitació. Nosaltres és que tot el tenim confós. Això és un còctel que la veritat és que és una miqueta en ocasions ominós. I a nivell literari igual, tot està confós. És a dir, el Versaire de Poble i la persona i Salvador Espriu estan a la mateixa altura, posen per cas i no hi ha problema, no? I això quan el viu aquell fulano, Harold Bloom, per exemple, ni aquí s'escandalitza, pues que... Jo, a mi una cosa que em cabreja moltíssim és la famosa fama del Carner, collons. Carner és un bon poeta, però no espera tant, hòstia. El que passa és que Carner, com que cantava la vida burgesa de la Catalunya ideal, és un poeta sobrevaloradíssim. En canvi, te'l dic un tio des de Nova York i Carner suposa que se li cava els peus i damunt li fa mal. Li fa mal perquè l'obra completa de Carner té uns arruïs, no? Sobretot per això. No està mal, però no és això. I clar, aquest tipus de coses en el nostre món són lleges d'observar, però estan allà. I per tant, dius, la botella mig plena, mig buida, no? És d'alguna manera, inclús, no volien la botella igual. El que es interessa per salveuradors de vaques i el que s'interessa per Joan Fuster és que no estan veient ni la mateixa botella. No estan veient ni la mateixa botella, clar. Podríem dir inclús, fent un joc de paraules, que són genis que viuen en botelles diferents. I que si se'ls frega, i sent de la botella amb una...
Aleshores n'hi ha alguns de malignes.
Malignes. Però és que això que clar... Sí, clar, i que si se'ls frega la botella i sent a més disparats de maneres molt diferents i els discursos molt diferents. Sí, la veritat és que sí. I és una cosa que, clar, això per exemple la sociolingüística s'ho serà molt clar. La sociolingüística és una disciplina que reuneix a aquestes dues coses. El que vol conèixer els nombres, els duradors de bàquets, i com varien segons la classe social, com se pronuncien segons la classe social, i el que s'interessa d'alguna manera per construir una ciència que siga seriosa però que d'alguna manera implica també el futur d'una gent. El que passa és que a un nivell de gent tampoc interessa, molt cert. Jo estic massa convençut de que n'hi hagi amb nosaltres a qui puguem invocar, nosaltres, tu, jo, ell, de més enllà i aquell altre d'allà, però que hi hagi un nosaltres. Això li agradava dir a l'Asil que un dels seus descobriments del pas de l'any va ser descobrir que ell tenia el costum, que crec que jo no tinc, d'escriure en primera persona de plural, i que un bon dia va descobrir que aquesta primera persona de plural estava composta per ell i que no hi havia ningú més. I que això va ser una cosa que el va traumatitzar profundament, perquè resulta que se va adonar, diu, hosti, sempre escric en primera persona de plural i els altres on estan, no? Aquest descobriment ha de ser dur de fer. Jo crec que alguns ens l'hem establert ja des del principi, no? La primera persona, en aquest sentit, no és la persona acadèmicament més recomanada, però a mi m'agrada escriure en primera persona. Així se nota ben clar quan encertes i quan t'equivoques.
Entens la responsabilitat.
Sí, entens la responsabilitat, que és una cosa també que forma part de l'estil intel·lectual. Responsabilitzar-te del que diu. Sí que, clar, donar una resposta al que havies preguntat tan clara jo no la podria donar.
De
ser contestat. Sí, i suposo que m'has dit tot.
En tot el que heu exposat ja han aparegut tres idees que per a mi són tres claus, el que passa no sé ben bé com acabar de lligar-les, i són, per una banda, ara mateix ho ha reiterat el Josep, la qüestió de la il·lustració, la qüestió del ressentiment, i enmig hi hauria la gent, això que es diu tan així tan inefablement, el poble, la gent, la comunitat, els parlants, el que vulguem. També això respon, aquestes tres categories responen també a tres perfils que han estat apareixent al llarg de l'exposició, perquè hi ha professors, docents, gent, no posem més etiquetes, que es veuen les coses molt del costat de construir una cultura que abrace la universalitat de l'espècie humana i del millor que ha reunit l'espècie humana, que serien els il·lustrats, però hi ha també qui viu molt del ressentiment, i ho sabem massa, i això també és una cosa que ha aparegut al llarg de la vesprada, la gent, els administradors del ressentiment, que si els lleves el ressentiment no els queda res. El problema és quan aquest ressentiment està tan escampat que adopta moltes modalitats, perquè, per exemple, quan tots hem experimentat el desig de pegar a fugir i allò de que ens agradaria ser d'una altra llengua, d'una altra cultura, d'un altre país, ho diguem a la manera més selecta de l'estriu, o diguem d'una forma més planera, la qüestió és, això no és també una manifestació d'una queixa, d'un ressentiment, d'un malestar que ens porta, no evidentment a la forma de l'ultra a ultrança i de crear sempre aquest enemic que és el que ens alimenta, i que per altra banda explica en definitiva els dogmatismes i la censura que tots hem patit d'una manera o una altra. Tu has rememorat algunes situacions, vull recordar-te que també un paper magnífic que vas presentar a una determinada, un certament d'una determinada societat molt valencianista, i que va ser objecte de la, en fi, de la censura dogmàtica, perquè allò que deia que és una continuïtat, que és una continuïtat de la publicació de l'institut, doncs era, no es podia dir, era massa avançat, era inacceptable en una societat descrita com la nostra, que és una societat molt endogàmica, molt tancada, i on no ens en podem eixir del sol, i el cànon està molt, molt marcat, i per tant algú que s'atrevisca a dir coses diferents ho paga. I això no necessàriament ha de passar per una institució miseriosa i que està en caiguda lliure com és la universitat, passa en qualsevol associació de veïns, on hi ha
més encara
un discurs dominant que és el que no permet a ningú així se deixi aquí, no? Però després hi ha en l'entremig entre aquests dos extrems, que per utilitzar el tòpic tan fresat i tan suat, que de vegades aquests tòpics es toquen, o aquests extrems es toquen, perquè clar, de vegades
l'il·lustrat també és un ressentit, i el ressentit ho és justament perquè no és il·lustrat, perquè té una, uns referents culturals i té un consum cultural pobríssim. I enmig del que queda és la gent, i la gent, doncs, què és el que produeix la universitat? Però no solament en el nostre àmbit, en general, doncs, la demanda, que té demanda el populisme. Ho acabem de veure aquest cap de setmana, l'espectacle lamentable que s'ha servit per televisió, que pretén ser l'aparador d'Europa, no? Això és Europa, per l'amor de Déu. Això és la cultura de, que hem acumulat després de tres segles i segles de matar-nos entre nosaltres. Hi ha una altra qüestió afegida. Heu parlat tota l'estona de produir, de quines condicions es produeixen els discursos, del que costa produir, del que costa investigar, però llavors que hi ha una qüestió que evidentment que està implícita, perquè tots ens alimentem d'això. El problema és la lectura. El problema no és ja què podran dir d'aquests dos excel·lents llibres, el problema és que tindran molt pocs lectors. Estem en una societat en què hi ha moltes explicacions, de vegades també el mateix excés d'oferta mata les novetats, les neutralitza, acaba valent tot el mateix, no? Ja també ho heu dit. Aleshores el problema és que, però a banda d'això, és que la gent llegeix cada vegada menys, i així jo no vull reprendre moltes de les coses que s'han dit, que m'he de sentir per solidaritat i premiar al·ludit, i tenim tota la raó del món del que fa algunes coses. Algunes altres jo les matisaria molt, perquè jo crec que tu tens segurament un cert desconeixement de les interioritats del que és la institució, que et porta a idealitzar-la. Pel que fa a les diferències que dius que has cregut observar entre professors de secundària i professors...
No s'idealitza, els professors de secundària no s'idealitza. El que dic és que s'ha obert, és que això sí que és observable, és un abisme cada vegada més gran, que això entre altres coses la propícia de la universitat, perquè la universitat està blindat en aquest sentit respecte als nivells d'ensenyament que no són la universitat, que a més han estat definits de manera negativa com a no universitaris, cosa que no havia passat mai. S'ha produït l'efecte que, per un costat, els mestres i els seus sindicats s'han encarregat de fer-ho, han fluidificat moltíssim, han esborrat la barrera que n'hi ha amb el batxillerat. De fet, el batxillerat ha sofert una reconversió i pràcticament ha desaparegut, absorbit, i els mestres s'han incorporat a això, però per un altre costat la universitat ha produït un tall que és un tall total. Vull dir, la universitat és un esglaó que els professors de batxillerat podrien haver demanat, en correspondència que els mestres tenien la possibilitat de promoció cap amunt, que això desapareguera, i això no, això cada vegada fa més gran. De fet, en coses tan, ja és entrar en coses molt particulars, però una de les coses que veus en la gent, per exemple, que té la temptació, veus en companys, de començar a investigar, i clar, el professor de batxillerat, el primer que se li ocorre és com fer una tesi doctoral, no? Que és una temptació del qual jo estic curada des de fa anys. Però, i aleshores, se topeta amb el problema que se troba amb uns cursos presencials en els quals això xoca totalment amb el seu horari de treball, no? I no existeix la menor flexibilitat, i te trobes gent inclús creus que podria haver fet coses vàlides i dius, no, que és impossible. És a dir, s'ha creat un tall, els departaments tota la vida s'han alimentat els seus becaris i totes aquelles coses. Això no és nou, no? Als altres no s'idealitza, molt alerta.
No.
En l'ensenyament secundari, vull dir, les idees són molt poc abundants. Si te trobes una idea passant pel corredor, la saludes i inclús l'abraces afectuosament perquè no abunde. És a dir, la gent repetís els pitjors tòpics que ha fet. De fet, n'hi ha que tindre present que en moltes ocasions els professors que més es reproduïssin en l'ensenyament mitjà són els pitjors professors de la universitat. Això no deixa de ser divertit, els sementals epistemològics que deia Lluís Aracil, que crien i tenen un punt de partidaris entre els departaments, i te'l trobes i dius, un altre deixeble d'ells, dius, collons, que els dona que n'hi ha en la tira, no?
Això és el que deia jo del populisme, de com eixes determinats productes intel·lectuals que requereixen un esforç molt baix són els que tenen demanda.
El tema és, jo crec que, per una banda, a mi hi ha un tipus de discurs que em causa una certa irritació, una certa urticària, que és el discurs dels frustrats, no és el que estem fent nosaltres, per raons diverses, però el discurs de certs frustrats que haurien volgut ser professors universitaris no han pogut i després es convertirien en els grans crítics de la institució universitària. Hi ha un discurs antiuniversitari molt fort d'alguns personatges de la cultureta nostra que és, jo crec que és terriblement perillós perquè en el fons és antiintel·lectual, és a dir, com a mi no m'han donat la prebenda, no m'han donat la canongia, ara vaig dedicar-me a atacar-los, no? Això és molt perillós perquè a més cau amb molta facilitat en el discurs dominant en aquesta societat, que és el discurs de la intel·lectualitat és liquidable, és eliminable i per tant sustacta per natura. No hauríem de caure en això i jo intento evitar-ho de totes totes.
No, perquè a més la major part dels instruments intel·lectuals que utilitzem són generats per la
universitat. I estem formats en la universitat i fins i tot alguns, es podria dir que en un extrem de papanateria, encara pensem que li devem una certa lleialtat. Però a banda d'això, sí que hi ha casos que et donen la raó a tu. Jo podria contar, en fi, això era i no era, no? I ara us vaig contar un cas real, un càtedro d'una universitat que em va preguntar un dia a mi, escolta, jo vull fer un cotarro sobre no sé què, tu a qui em recomanaries? Mira, doncs, hi ha un parell de senyors que són bons, són este i este. Este no, que se'n me cau bé. I l'altre tampoc. I l'altre tampoc, per què? Perquè pegueu malament també. No, és que l'altre és que és de secundària. És que és de secundària, com els vaig jo a fer tragar a estos que són la crem de la crem, professors universitats, com ho vaig a dir, que l'he convidat al nostre cotarro si és un tio de secundària. Ara és que això no puc fer, però si t'he publicat llibres, és un tio valuós, t'ho dic jo que és un tio valuós. Les coses són com són. Hòstia. A títol personal he de dir que, vaja, és una anècdota, però quan jo era un miserable lector, abans de ser fins i tot titular a Cracòvia, quan jo era un miserable lector allà en el cul del món, en el forat del cul del món, em convidaven a fer totes aquestes conferències que has de tu, a tot arreu, perquè era professor universitari. Quan vaig abandonar allò, és com si m'hagués convertit en transparent. La qual cosa també em dona molta tranquil·litat, perquè a més no he de fer, com que no tinc la idea, el propòsit d'una carrera universitària, perquè estic molt tranquil, però és molt curiós que quan jo era l'últim mono d'aquell departament, que era l'última merda d'una universitat, d'una ciutat, que etc, etc, aleshores jo, a mi sí que se'm convidava i tal, quan vaig desaparèixer d'allà, res, m'havia esfumat. És molt curiós, no, i no ho plantejo com un greuge, sinó m'he deviat com un cas empíric que em mira de la manera més neutra i fins i tot irònica possible, no? Sí que hi ha una pretensió de dominar el discurs epistemològicament valuós, epistemològicament de qualitat, legitimat socialment des del punt de vista, des de la perspectiva de la universitat, i això és molt negatiu. Molt negatiu, entre altres coses, perquè, per exemple, no és una oportunitat, per exemple, de secundària, com acabes de dir tu, com acabes de dir jo, etc. I perquè es crea la impressió falsa que només es pot fer pensament rigorós des de dins de la universitat o des de les acadèmies diverses, no? Que hi ha al voltant, sempre girant al voltant del món universitari. I això és molt negatiu perquè, entre altres coses, talla fluxos de finançament que serien molt necessaris. És a dir, tu tens les teues dificultats i tu saps quines dificultats tens per a fer el teu discurs de bricolatge, vale? Tens les teues dificultats, moltes d'elles són físiques, són palpables, són dineràries. Tu no pots, en el teu estudi sobre Noruega, no has pogut anar a Noruega a aprendre noruec i investigar la bibliografia que hi ha allà. No has pogut. Un professor universitari podria agafar-se un any i anar-se allà. No has pogut. Escolta, has fet el teu estudi amb els materials que has tingut a mà i molt bé, però no és això. És a dir, la idea és, si jo vull fer certes coses que els professors universitaris d'universitat poden fer, no puc. Tan simple com això. I no estem parlant d'acceleradors de partícules.
Explica'm. Això tampoc, la culpa és tampoc és de la universitat pròpiament, no? és d'un sistema que té estructurat d'ensenyament i de recerca que ha donat per suposat que no pot haver recerca a un determinat nivell. És inclús complicat a nivell presencial, és a dir, quan jo vaig anar a la Universitat de Santiago de Compostela a fer el seminari allà en Xavier Villar, va haver tot un autèntic problema per aconseguir que a mi em deixaven lliurar 4 dies, una setmana a l'institut. És a dir, va caldre que el rector del país de la facultat, el degà de la facultat, escriguera un paper en el membret allí per a que s'acolloniren des de conselleria i diguen, este tio, demanen d'allà. Jo vaig dir, si no em demaneu, no estaré. I després va caldre que l'associació d'amistat Galícia-Portugal, que com sona així i és una cosa que sembla que sigui política, em demanava també per partida doble, generalment no aconseguissin permís i als 3 dies estava aconseguit el permís. Una cosa que em va xocar moltíssim perquè algun matí diu, què has fet? Diu, però és que això, diu, n'hi ha gent que ho ha intentat, no ho aconseguissin de cap manera. I aleshores sí, no? Van aconseguir el permís per als dies que vaig demanar i bé, però és complicat, has de desaparèixer i després has de justificar les coses com que estàs malalt. El dia que jo vaig estar a la universitat, després aplegues a l'institut i a fer indisposició. Però al dir no disposició a vindre a classe perquè estava fent una altra cosa, que també és veritat, si ho veus així, sí. No, és complicat.
Això és terrible i tots podríem contar, Rafa també té experiències d'això, en la presentació del seu últim llibre, podríem així estar contant històries. Jo mateix, l'última volta que em van convidar a fer una cosa, no vaig poder anar a fer-la, em convidaven a fer una conferència a la Universitat d'Hamburg i no vaig poder anar a fer-la perquè el meu director em va dir que si volia anar me n'havia d'agafar no sé quants dies moscosos, i tots sabem el que són moscosos, per tant no vaig entrar en detalls. Sobre aquests pressupòsits, vostè perdona, jo tampoc ho necessite, es passa de la història i s'ha acabat. Però és molt greu que el sistema, i no sols el sistema, sinó també les actituds dels que són, en bona part són víctimes del sistema, inclòs els professors universitaris que en moltes ocasions es beneficiarien de la recerca de gent com tu, el sistema i les seues víctimes en bona part no permeten ni tan sols una actitud de fons o una acceptabilitat social de l'extrauniversitari com a investigador, no? com a persona dedicada a la recerca. Si és que em sembla molt més trist, molt més lamentable que si es pot entrar a l'ONTAR, que si és una institució endogàmica i tal, que això amplia el cap de la FIUCO.
Sí, clar.
Que hi ha vocació, clar.
I això va funcionar millor en èpoques anteriors, probablement perquè a la universitat no hi havia l'excés de personal docent universitari que hi havia. Però una de les coses que se comprova, per exemple, és la quantitat de gent que hi havia procedents de l'ensenyament mitjà en llocs com l'Acadèmia, la Real Acadèmia Espanyola o inclús en l'ensenyament universitari. És a dir, els catedràtics d'institut tradicionals, molts d'ells tenien els peus clavats en la universitat. En el mateix CSIC i tot allò. Sí, clar, n'hi havia molt menys instituts, n'hi havia un institut en tota la província de Castelló, i aquella gent eren algú des del punt de vista intel·lectual, i eren una gent que estava més connectada a la universitat, i suposo que molt més desconnectada del món dels mestres, en canvi. És a dir, i en canvi això ha passat al contrari. La massificació ha afectat en el sentit contrari, el món dels mestres i el món dels professors de batxillerat s'ha equiparat pràcticament, tot després que s'ha fet la reconversió, batxillerat de 4 anys ha passat a ser 2 anys, i pràcticament els alumnes passen sense assabentar-se'n i després us apleguen a la universitat com a alumnes que deurien d'estar en el tercer de BUP antic. I en la universitat a vegades la gent és el que té i s'ha passat 2 anys pràcticament tractant de recuperar aquests 2 anys de batxillerat que s'han perdut, que és el que passa, no? Que és el típic. I clar, i això no funciona bé, és evident que tenim un sistema d'ensenyament que falla per el costat aquest de la recerca que diuen, però per molts altres costats. I tot forma part del mateix entramat que no se sosté
massa. Hi ha unes contradiccions que són inherents, i això tu que coneixes també el Weber, saps que Weber tenia molt clar que democràcia i burocràcia són dues realitats que són interdependents, que s'exigeixen l'una a l'altra, i clar, passa exactament el mateix. Per construir universitats, per espais que siguin maquinàries potents, que tinguin uns circuits, que tinguin unes estructures, clar, tot això després gravita sobre la llibertat i la manca de constriccions que hauríem de tindre per a poder funcionar molt, molt més
alegrement, però fixa't, si superes les actituds negatives i els prejudicis de la gent que pensa que encara hi ha escalafons i que ell està en el cim de la piràmide, si una vegada ho superes això, hi ha vegades que les constriccions de la maquinària no t'ho impedeixen fer. No hi ha fórmules, per exemple, el cas que tu has comentat, per l'anècdota particular, més enllà del que pensa cadascú, si hi ha unes obligacions contractuals o laborals, són les que hi ha, i per tant, o comencem a desmuntar l'Estat, i això estaria molt bé, però després no tindríem dret a la nòmina a final de cada mes, no? I moltes no, altres
coses. És evident que hi ha determinades coses que són ineludibles, no? Són ineludibles, això està clar. I està clar també que des del moment que formes part d'una institució, i la institució té en compte, a mi també em va passar l'any que vaig estar fent classes en la Universitat Jaume I que decidia, vaig entrar. Coses inclús tan senzilles pues, com que no m'aplegava bibliografia de determinades coses i m'aplegaven uns fluixos catàlegs de publicacions universitàries d'Espanya i que tenies descomptes i coses aquelles, o inclús que te podies comprar roba més barata perquè estic lesionat en una determinada espècie. Això no deixa de ser divertit. Però clar, la institució està allà, la institució té, sobretot la institució percep en definitiva a aquells que formen part de la institució, no està capacitada per a percebre el que està fora, no? El que està fora. I clar, això és un dels límits, podríem dir, de l'obertura del pensament universitari. Sí, és un dels handicaps, però bueno, el que fa al cap i a la fi la universitat és més oberta que moltes altres coses, i això és indubtable, i de fet per això la major part que diem de coses que estem, de teories i coses que estem citant i a les quals recorrem,
no sé si teniu, acabaria, només afegir una última cosa, aquest aspecte contradictori, aquesta paradoxa és que es dona en moltíssimes altres situacions, perquè per exemple, jo compartís amb tu l'escàs entusiasme pel fenomen d'Escola Valenciana des del punt de vista de l'estètic. O sigui, jo no em puc afegir a una mobilització i posar-me un cap de nano i anar ballant a una trobada, però per altra banda reconec que des del punt de vista de la mobilització social és l'única cosa que realment tenim que té alguna capacitat de posar 30, 40, 50 mil persones convoyades en ni que siga en determinades consignes de supervivència lingüística.
Però el problema que realment això és que la major part de les persones que assisteixen a aquestes trobades són unes persones que pel nivell cultural que tenen mai de la vida en la llengua seriosa, que és el castellà, associarien a la defensa del castellà posar-se el cap de nano.
Sí.
I que en canvi, a l'hora de fer-ho en català, tot és el cap de nano, el contacontes, la xaquera vella i tot allò. I això és terrorífic.
Sí.
Perquè aquesta gent no té aquest nivell cultural. És a dir, hi ha inclús un cert transvestisme que associen el català amb això. Si el català està associat amb això, la normalització lingüística és ben fàcil, a base de dos feiners i quatre anys,
ja la tenim feta.
Clar, i aquesta gent és gent que llegeix coses, inclús els que llegeixen català, i en català llegeixen coses molt més elevades, i després se tracta que els nanos n'hi ha que pujar-los en tot això, en la santa tradició, en collons que pareixen carlins. En definitiva,
anem plegant.
Sí, podríem estar encara.
Molt bé. Gràcies.